TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Carlos Monfort.
El Barça, quan està perdent, està més endollat. I he de dir que crec que és més atractiu.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-1 al Girona amb un gol al temps afegit, gol d'Araujo, que estava jugant de davanter. El partit ha estat molt obert, el Girona ha perdonat moltes ocasions davant d'un Barça extremadament fràgil a la defensa. Pedri ha fet l'1-0 després d'una gran jugada, Witsel ha empatat al cap d'uns minuts amb una xilena espectacular, Lamine ha estat titular i ha jugat 60 minuts, Flick ha imitat Cruyff posant un defensa Araujo de davanter centre, com feia el neerlandès amb Alex Sanko, i enmig del caos i amb una gran acció, Araujo ha fet el gol que ha decidit el partit. Al minut 93, a Flick, uns minuts abans l'havien expulsat per protestar, i l'alemany ha celebrat el gol d'Araujo fent botifarres. La setmana vinent segurament no podrà seure's al Bernabéu en el Madrid-Barça
doncs,
de diumenge.
Doncs atenció, Xavi, tots a l'acte, perquè, clar, si ha fet botifarres i, a més, no podria estar en aquesta zona després de ser expulsat, hauria d'estar dintre del vestidor, no?
Sí.
Vull dir que són diferents sancions. Vull dir, l'expulsió, continuar a l'àrea que no li toca i les botifarres, és una sanció interessant. Primer hem de veure què posa l'acte, perquè el que si posi l'acte entenc que serà el que serà procedent.
Sí, sí. Ricard, què t'ha agradat d'aquest Barça 2-Girona 1?
Doncs m'ha agradat la resurrecció d'Alex Sanko a la pell d'Araujo. Ja d'aquí, d'entrada, us repto al centre de dades a que busqueu si Alex Sanko mai
sí.
va marcar algun gol
a Sevilla,
decisiu.
A Sevilla, 0-1.
La memòria
la primera lliga de Cruyff.
Molt bé, doncs...
Ara ho confirmem, però vaja.
Molt bé, doncs, interessant. Volia dir que ha fet el paper perfecte. I jo crec que ha fet una interpretació del paper magnífica. I això és del jugador. Vull dir, pot tenir el Barça la temptació de fer-ho. El Barça ho ha fet amb Piqué, amb altres entrenadors.
Piqué això va fer un gol contra l'Inter, recordes? A la semifinal
sí,
de la Champions.
A Vallecas un any també diria... que va col·laborar en una remuntada,
i
participant de nou amb un gols de Dembélé, si no m'equivoco. Vull dir que és una figura que al Barça li ha donat continuïtat. És veritat que mai amb aquella insistència de Cruyff, és a dir, amb certa regularitat quan els resultats estaven complicats. Avui, producte d'una situació absolutament anòmala, amb molts jugadors lesionats, amb poques opcions, que per cert, Araujo Alex Sanko està fent sprints aquí ara al camp, ell sol, vull dir, amb el preparador físic, perquè ha jugat molt pocs minuts. Doncs se li ha acudit a Flick provar una cosa que no havia pogut provar, perquè el Barça no havia pogut fer centrades laterals, té una explicació futbolística, havia començat amb Toni Fernández, Rashford tampoc és un jugador especialment ben dotat per atacar centrades laterals, per tant, l'única opció era posar un jugador que pogués guanyar duels aeris. D'aquí neix la situació i la idea de Flick. Però és que Araujo interpreta el paper molt millor. En fase defensiva no es queda davanter. Per què? Perquè en una transició ell no pot rebre la pilota d'esquena. Busca una posició com la de la mitja punta per completar el mig camp de 3. I en atac, ataca buscant espais. Ha arribat dues vegades en profunditat a la línia de fons per la banda dreta. Una que fa una centrada que gairebé és una rematada, després d'un canvi de ritme a una passada de Bardaggi, i després la centrada de Jong enrere, que ataca com un nou, o sigui, ataca en diagonal, al primer pal, gira la rematada, imparable, potent. Ha fet un exercici de davanter fantàstic. Crec que és l'única cosa que es pot rescatar. La desesperació de Flick en la decisió, la interpretació d'Araujo, i després la capacitat que té el Barça encara per salvar partits com aquest, que era un punt d'inflexió, perquè amb la sanció que li caurà Flick a les portes del Clàssic, a la mala imatge col·lectiva, sumar 4 possibles punts de desavantatge respecte al Madrid era un cop múltiple en un moment de la temporada important.
Dubtes?
Sobre si les esquerdes són estructurals, les esquerdes del Barça. Perquè, clar, hi ha la temptació que ha apuntat el Bernat a mirar les dificultats que té el Barça per fer un 11 o per fer una davantera avui, no? 60 minuts només de Lamine, 45 com a màxim de Fermín, no hi ha Ferran, no hi ha Lewandowski, no hi ha Dani Olmo, no hi ha Rafinha, no hi ha ni tan sols Gavi, que podria ser una alternativa. Per tant, jugues amb De Jong a la tercera alçada, que és una situació absolutament inèdita, i ho ha notat el neerlandès, que he de dir que ha estat molt malament, però que ha fet la jugada del gol. Alexanko Araujo sense De Jong no hauria convertit l'acció en èxit, i se li ha de posar al currículum, però ha estat fora de partit. Primera part de Toni Fernández com a nou ha estat també molt desagradable pel jove jugador del Barça. Ha acabat jugant amb Eric de mig centre perquè necessitava migcampistes davanters, amb Fermín d'11 tota la segona part. Tot això, d'alguna manera, ha de constar. Ara, que el Barça estava en un moment, sobretot futbolístic, però també diria que anímic, d'un punt de desànim, sí, perquè el Barça fins a l'1-1 ha estat bé, i a partir d'aquí allò ha estat una hemorràgia que no ha deixat de sagnar. És veritat que el Barça s'ha recuperat a la segona part, que ha buscat, ha tingut orgull competitiu, ha anat a buscar el partit amb desordre, però ha anat a buscar-lo, i quan el Girona estava a lloc i el Barça estava absolutament descosit, ha arribat una acció puntual. Totes aquestes situacions, aquestes esquerdes, aquest aspecte descosit del Barça, és estructural? S'està fent alguna cosa molt malament que té una correcció a curt termini? És una qüestió que respon al mal moment futbolístic, emocional, d'alguns elements, de l'aspecte col·lectiu,
ja flica de zon. A veure si li pregunten. Vinga. Per l'expulsió.
Entonces, yo creo que vamos a esperar un poquito a que podamos recuperar esa conexión
no
con el...
No tenen senyal, de moment, amb Hansi.
Doncs
amb
talla sense problema.
D'acord.
I anem a l'últim, Xavi.
Estaves explicant que no sabia si el Barça sabria resoldre aquesta fragilitat defensiva, les esquerdes que deies, i què és el que no pots entendre?
Les desconnexions reincidents de Koundé. No m'agrada assenyalar futbolistes i no discuteixo el seu valor. A mi em sembla un defensa dels millors defenses d'Europa, amb molta diferència, que va fer una temporada fantàstica, que va deixar alguns partits ja la temporada passada d'algunes distraccions, excursions mentals, me recordo Vigo, que va tenir una errada molt clara al Pizjuán, que va ser letal pel Barça, però és que avui el partit ha estat ple d'errades, de pèrdues, d'accions desconcertants, de poca seguretat, de falta de confiança, no sé, de convicció. És un jugador que s'expressa molt poc al camp des de la comunicació no verbal, i costa saber quan està afectat, quan no, però se l'ha vist molt fora del partit. És que la primera part n'ha regalat una, que és la primera opció de Benat, a la segona regala una, que és un xut de Joel Roca, que Stensne resol, però per pilotes... L'he vist desorientadíssim, o sigui, la veritat que va extraviat. I no ho entenc, perquè és recurrent, i ell hauria d'intentar maquillar això. Quan un dia no estàs bé, no prenguis tants riscos, intenta complir, intenta no sortir tan exposat a la foto, intenta protegir-te, per tu i per l'equip, perquè se'ns han dit alguns xiulets. I no és bo que un jugador estigui a la diana. Necessitem tothom amb bona dinàmica, amb la confiança de l'entorn, de l'equip i de l'ambient. I Koundé ha de fer un pas endavant per reaccionar a aquesta sèrie de partits, i sobretot aquesta reincident, aquests reincidents entrebancs durant la temporada, a moments relativament còmodes i que on el jugador diríem que no presenta més dubtes que els que ensenya de manera d'això, accidental. O sigui, ha de tapar aquestes taques, perquè són taques que acaben desfigurant la seva imatge.
Les desconnexions reincidents de Koundé venia de Sevilla,
on va aparèixer la foto del segon gol rival i avui ha continuat pel mateix mal camí. La fragilitat defensiva del Barça, que continua concedint moltes ocasions clares als rivals, és una tònica. Avui el Girona ha perdonat més d'un gol. I el gol d'Araujo fent de davanter, que ha decidit el partit. Flick ha buscat una solució, recursos, un recurs històric per Cruyff i un punt primitiu, però li ha sortit bé, ha guanyat el partit en part per aquesta valentia i perquè Araujo ho ha fet molt bé, té molta missió i ha tingut encert. Són les conclusions del Ricard Torquemada de la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Barça 2, Girona 1. Ara escoltarem Mitchell i Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa i l'efecte Cargol.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què? Un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona tarda, Jordi.
Bona tarda, Ricard.
Doncs ja veus, eh? El comodí del públic. Ha arribat, bé, et diria, de la història del Barça. Aquest, l'hem disfressat d'Alexanko i, mira, Araujo ha donat els 3 punts.
Però per fer de nou, aquest és molt millor que l'original, eh? Perquè la definició no és gens fàcil.
És de davanter centre de tota la vida.
Vull dir, una cosa és posar un tio allà per despenjar pilotes perquè és alt, i l'altra és com ataca el primer pal i com resol.
És que ha participat més en accions gairebé de banda, de profunditat, de desmarcades a l'esquena de defensa, que no en els duels aèris, que no ha pogut guanyar.
Jo seré sincer. Quan he vist el recurs he pensat, mare meva, estem molt desesperats, però com que l'èxit no es discuteix, doncs me l'envaino i li ha sortit de
bé,
conya.
Bé, t'he de dir que des del punt de vista del rendiment és el millor que ha fet el Barça. Quan la Mireia ha dit sortirà Araujo, jo he dit per fer d'Alexanko, perquè no ho havia fet mai i normalment ho substituïa un central per un altre, no acabava el partit Cubarsí, o... però en aquell moment he pensat, ostres, Araujo, ara... o... però no m'ho creia, o sigui, ho he dit una mica amb to de broma, o sigui, m'ha aparegut la imatge, però no hauria apostat ni un pèsol.
És veritat
que... ha estat sortir al camp i aparèixer allà en aquella zona i dic, doncs sí, anem per aquí.
És veritat que revisant en fred que quedava a la banqueta, si tu el que volies era carregar l'àrea, sincerament, no tenia més. És a dir, si volia fer
claríssim.
Això, havia de tirar per aquí, però a mi la veritat és que ara el Xavi ho ha descrit com a primitiu, a mi també m'ho ha semblat, i confesso que veient els moviments d'Araujo potser la pròxima vegada pensaré que no és tan primitiu. Dit això, i compartint l'eufòria dels futbolistes per haver salvat un partit que feia tan mala pinta, perquè el guanyes amb un munt de baixes, etc. Dit això, tant de bo que no hagi de passar més vegades perquè és un recurs a la desesperada i bé, avui a mi el Barça d'avui és que m'ha recordat més el de Xavi que el de Flick, la veritat, per fragilitat, per moments en què no sabia què fer amb el partit,
per falta de control emocional de l'entrenador.
També, mira, també. La veritat és que l'expulsió, jo això ho entenc perquè en un moment en calent li dius qualsevol cosa a l'àrbitre i te'n vas al carrer fàcil, però les botifarres,
ja,
jo crec que són molt gràfiques, descriuen el moment de nervis de l'entrenador.
També et dic una cosa, i les dues grogues, perquè ja t'ha ensenyat una groga, si tu més o menys ara aquella te l'evites. És a dir, no ha pogut controlar el dimoni en aquell moment. I Flick és un entrenador amb experiència, normalment aquests gestos els controla. Per tant, parla d'un entrenador allà fora de si, frustrat.
Totalment,
No sé, jo hem de veure com evoluciona tot plegat. Jo crec que hi ha una cosa interessant, que és que Flick ha tingut mirada curta per unes coses, que és l'Araujo d'Alexanko, i mirada llarga per d'altres, com substituir Pedri al minut 60, al 15 de la segona. Perquè el canvi de la mina ens l'esperàvem, el de Pedri no tant.
Mira, doncs jo amb això de Pedri ja sé que en aquell moment semblava un disbarat. Però jo prefereixo que canvi Pedri avui al minut 70 o al 60 o el que hagi estat, que no que l'hagi de canviar el Bernabéu. que és el que va passar contra el PSG.
Sí, sí, és que jo sempre soc partidari de la mirada llarga.
Jo...
Fins i tot en...
No, no.
Bé, sobretot en
ja
un partit de Lliga.
No, ja no vaig no gaire llarga. Jo miro a una setmana. Jo el que dic és que no pot ser que Pedri el rebentis a partits menors i el dia dels partits grans l'hagis de canviar al minut 60. Això és el que, des d'aquest punt de vista, per mi, en cert de flic. El que passa que, clar, si no hagués acabat guanyant el partit, doncs segurament hi hauria qui pensaria, home, com canvies els dos bons, un, evidentment, per una... per una qüestió mèdica, al minut 60. Jo crec que això ho ha fet bé, sincerament.
Tu et preocupes, tu penses que les esquerdes són més estructurals que no producte del moment de lesions que té l'equip?
És que crec que ha estat el Xavi que ho debatia amb el Bernat, és que els que et falten són del davant. És a dir, i a més, insisto, ja ho he dit al descans, hi ha partits en què podem discutir si els del davant s'han estalviat un sprint i per això la pilota torna més ràpida. Jo no tinc la sensació que avui al Barça li hagi faltat compromís en cap moment. El que sí que he vist és un desgavell monumental. És més, durant el partit estava pensant, hi ha partits en què això passa i jo penso que un tap com Casado t'ajuda, i ni així. És a dir, Casado avui ha estat invisible perquè el Barça el calçaven. És que per mi la millor definició del partit l'ha fet Witsel, que crec que ha dit, dàvamos dos passes i nos quedàvamos solos con el portero. Doncs això no és el primer dia que passa i jo crec que el Barça aquí té un problema que jo no en sé prou per saber d'on ve, perquè si no ve de que no apretin els al davant, per mi avui és molt evident que no ve d'aquí, doncs l'entrenador haurà de revisar i sacsejar.
On ha dit això, Mitchell?
Witsel.
Ah, Witsel.
En el flash.
D'acord, perdona, és que ara t'havien entès Mitchell. Perdona,
No, Witsel.
Sí, sí, sí.
Vaja, sí, diria que ho ha dit gairebé literalment. Sí, sí, damos dos passes i teníem una oportunitat clara.
Sí. Et dic una cosa, Flick ara mateix s'està fent fotos aquí amb la canalla i la gent, és a dir, no sé si és prou conscient del moment que ha viscut, perquè...
Bé, però ell té dret a viure-ho des de l'emergència i dir, hem salvat... És a dir, ell pot mirar-ho com ho mirava el Bernat avui.
No, però no ho dic per l'Araujo, ho dic per les botifarres i per allò. Que l'ha identificat com a entrenador. No és aquesta imatge, ell es preocupa molt d'això i em crida l'atenció que estigui aquí saludant tothom com en un dia normal, no, Laia?
La seva família, ara sí, ha saludat De Jong i fent algun comentari amb De Jong m'ha semblat que feia fins i tot algun comentari d'aquesta expulsió.
Ja veurem què diu
potser a tant per als nervis més de pressa del que li pugen les revolucions, és a saber, això. Escolta, deixa'm dir una cosa, m'ha cridat l'atenció d'imatges postpartit. Eufòria generalitzada. Ha sortit de la banqueta tothom, Lamin embogit, i Pedri amb una cara de pal descomunal. No sé si perquè conscient del context general...
T'hauria pensat en el partit que ha fet l'equip i la resta ha pensat que no ens enganxem de la Lliga aviat.
Doncs a mi aquesta mirada m'agrada perquè jo crec que s'han de poder fer conviure les dues. Avui has salvat una situació delicadíssima i li has posat empenta i has anat, t'has inventat un recurs, ha funcionat i has sumat els 3 punts que no et despengen més abans del Clàssic, i l'altra és tenir una mirada global del que ha passat avui, que per mi és un despropòsit de partit del Barça.
Sí, sí. Segurament el partit més que ha viscut el Barça amb el de Sevilla...
No,
més...
per mi és pitjor que el de Sevilla. Ho dic de veritat, perquè aquell dia jo vaig quedar... Bueno, avui han sortit adormits, s'han gronxat...
Bé, però perquè vas buscar uns altres arguments, però el partit en si s'assemblen bastant.
Jo
crec que...
Bé, doncs les meves sensacions...
El Barça ha mostrat més ànima avui a la segona part. A Sevilla, a la segona part, jo crec que també va reaccionar. Però crec que són dos partits on no, com deia el Xavi, no hem trobat el Barça de Flick, encara que el Barça de Flick
està
parlant presentar-se.
Precisament.
May give us a little bit the confidence we need. I'm really happy for the team.
Dice que está muy feliz por el equipo, que es importante para la confianza que van a ganar de cara al resto de partidos, que han ganado estos 3 puntos en el último minuto y que es importante para trabajar en el equipo. Maybe you with the substitutions, you maybe lost the middle of the game, the middle of the field, but you win in pressure, you win more direct to the goal. Have you seen the second half with this change?
Yeah, Yes, of course. I think the second half was we create also a lot of chances. But also, to be honest, Girona also have it in the first half, especially in the first half. But at the end, it's like that. We have to change. Also, Pedri had a lot of minutes, so we have to change him. And this was our goal. We have to manage all the minutes also for him, because he always play on the highest level with a lot of minutes, and the next matches are very important for us, so the Champions League and also the Clásico. So we need Pedri fresh, and this is very important for our team.
He preguntado por los minutos en los que ha perdido quizá con los cambios el centro del campo, con las bajas, y ha dicho que bueno, que necesita también manejar los minutos y gestionar los minutos, en este caso de Pedri, que es un jugador muy importante, que también ha marcado el gol, que tienen partidos de Champions, que tienen el Clásico, y que lo importante era ganar, y al final pues lo han hecho con estos cambios. Tell me about Araujo. What you planned is like a central back playing in like forward position. Last minute, the goal, how you feel it? This is like it's your fault.
Yeah, it's I'm really happy also for Rona, because he always play with a whole heart for this club, for this team, and of course before we change, I spoke with him if it's possible that he can play this position. I said yes, I go inside, and of course. We tried everything. We tried everything, and at the end it goes in the right way. And I'm really happy for the team, for the club, for the fans, and I think also for us maybe it's a good step forward.
He preguntado por Ronald Araujo, el de central que ha acabado jugando delantero y metiendo el gol. Dice que es un jugador muy implicado, muy importante para ellos. Que le ha preguntado antes de salir si podía jugar en esa posición. Ha dicho que sí, que está muy feliz por él, por haber conseguido ese gol y esa victoria. The last one, we saw you like doing like a gesture in a celebration, like a gesture when Araujo scored. What does it mean?
For me, no, you also have to know. It's a football is emotion, and also for us. So we spend a lot of energy today, much more than we expect. But at the end, it's like that. So it's my emotion. So for me was fantastic that we score this second goal and we win. And also it's like that. It's nothing for anyone. So no, it's just for I celebrated.
He preguntado por el gesto que se ha visto en las cámaras, la celebración del gol. Dice que es la emoción, que es la pura tensión, la manera de vivir el partido, que no iba dirigido a nadie, y es la manera en la que él, en un partido de tanta adrenalina y de tanta tensión, ha acabado celebrando el gol. Thank you and congratulations. Thank you.
Ja ho entenc des del punt de vista conscient, però quan fas una botifarra pot ser a la injustícia, al món, a l'àrbitre...
Sí, t'han d'interpretar. El que passa és que una vegada Lewandowski es va tocar el nas i li van caure 4 partits.
No, dic, és que és en negatiu el que vull dir. O sigui, és clar. Evident que jo quan celebro una cosa en positiu i Flick durant un any no ha fet mai cap botifarra. Quan fas una botifarra no sé aquí per qui va, i si pot ser fins i tot inconscient, ja ho entenc, però és evident que va contra algú. O sigui, no fas botifarres. No conec ningú que celebri una cosa amb alegria amb botifarres. Una altra cosa és amb frustració, no? O amb aquesta sensació de sortir d'una situació que tu consideres injusta. O sigui, una botifarra, vaja, jo l'he vist...
És una mica la porta quan va fer la botifarra després de Dani Olmo, a qui anava dirigida?
Bé, però algú hi anava, no?
Sí, clar, però tampoc vas dir aquí...
No, jo crec que...
Vull dir que és
No, és que jo no crec que Flick li hagi fet apuntant algú. El que és evident és que Flick ho fa en contra d'alguna cosa. I algú que està bé i estable emocionalment, quan celebra una cosa en positiu, la celebra amb alegria, no... contra alguna cosa.
Aquí el tema és que això és interpretable i qui ho hagi d'interpretar, qui hagi d'entrar d'ofici o no, en funció de l'acte, si està inclòs o no, doncs difícil, ja sabem cap on anirà.
Sí, ja veurem.
Com ho interpretarà.
Aviam què diu l'acte.
A mi em semblaria molt bèstia que el sancionessin més per això. Una altra cosa és que li caigui una multa per ser on no havia de ser, perquè aquí no hi podia ser, això segur. Mm-hmm. Però, vaja, és molt interpretar que
bé,
anava...
Bé, si no consta en acte, és que no sé ni si...
Aquesta és l'altra, l'àrbitre.
Si no consta en acte, amb el Bernat que hem trobat que hi ha un precedent, Gareth Bale en un derbi al Metropolitano, que va fer una cosa similar a una botifarra, la Lliga el va denunciar, però el comitè de competició no va entrar d'ofici.
No va entrar d'ofici.
No, i no el van sancionar, vaja.
Mm-hmm. És que jo crec que si no consta l'acte serà difícil. Recordo la final a la Cartuja de Copa amb Carvajal insultant a l'àrbitre davant de les càmeres, però vaja, sense la mala boca, però no va constar en acte i allò no va tenir cap sanció. Però vaja, ja veurem, perquè això serà llarg i és setmana de clàssic.
Ui,
per tant, això tindrà molts capítols.
Agafarà una volada, sí, sí.
Jordi, el millor.
Estens-ne.
Gràcies.
Bona tarda.
L'efecte Cargol.
Bona tarda, Francesc.
Bona tarda, Ricard.
Bé, la sensació és que el Girona ha tingut els seus moments, però no els ha aprofitat.
Sí, la sensació és que el Girona ha de sortir reforçat del partit, tocat per no poder defensar bé l'última jugada, però convençut que aquest és el camí. Penso que l'equip ha estat junt en tot moment, ha intentat interpretar bé el joc, ha tingut en les transicions ofensives a la primera part l'ocasió per avançar-se en el marcador en diverses accions, però al final no ha defensat bé una jugada. Per mi aquesta jugada és un 2-2 entre...
Tens tesi de l'última jugada, aviam?
Sí, sí, és un 2-2 entre Bardaj i De Jong, a banda, contra Esprilla i Alex Moreno. Per mi, Esprilla s'ha d'encarregar del jugador de fora, de Bardaj, i Alex Moreno del de dintre, de De Jong. De Jong li guanya l'esquena, i aquí és una mala interpretació. Aquest 2-2 l'ha guanyat De Jong amb el desmarcatge en
per
profunditat.
Per tant, entens que Mitchell estigués enfadat amb Àlex Moreno?
Sí,
o és que
però
Àlex Moreno
Esprilla,
salta
Esprilla
perquè Esprilla no hi va?
Correcte. És que Àlex Moreno salta perquè Esprilla no hi va. I Esprilla s'ha de cuidar del jugador de fora i Àlex Moreno, que és el lateral, s'ha de cuidar del de dintre per tancar bé a dintre.
Al final del partit, Francesc i Ricard, no sé si heu vist les imatges de Mitchell fotent-li una bronca a Àlex Moreno, que s'hi ha tornat i hi ha hagut un moment tens entre els dos.
Bé, la Mireia ho ha explicat, però no tenia tantes imatges tan gràfiques com les que ens escrius, Xavi.
Correcte. I Mitchell ha de tenir clar d'on ve l'inici de la jugada, perquè per mi Àlex Moreno dubta de si va per Bardaji o va per Àlex, per De Jong, i aquí li guanya l'esquena. Però és aquesta mateixa jugada, el Girona l'ha tingut la primera part amb Àlex Moreno, no sé si recordeu la jugada, li guanya l'esquena Koundé i fa una passada enrere on Witzel sol l'envia fora.
Sí, però
és la mateixa jugada,
sí,
és la mateixa.
Sí, sí.
I és al revés, sí. En aquest cas, és Àlex Moreno qui li guanya l'esquena Koundé. Però bé, és una jugada delicada. També he de dir una cosa, en totes les centrades que n'hi ha hagut molt poques laterals, Blin i Vitor Reis han estat molt junts pendents d'Araujo, fins i tot amb Witzel per davant, i quan tothom pensava que la rematada seria per joc aeri ha estat per terra,
sí, sí,
per tant
sí.
I amb el marcatge de Vitor Reis.
És que la pilota que li han penjat l'ha guanyat Vitor Reis. No?
Sí,
no, Araujo dalt no ha caçat res.
No ha caçat res.
Ha estat més
final...
en profunditat, que s'ha mogut en profunditat. Sí. Bé, la qüestió, Francesc, que el Girona, com dius, es quedarà a la zona de descens, però amb la sensació d'haver competit i d'haver tingut el partit en algunes fases. És veritat que la segona, sobretot els primers 20 minuts, el Barça ha pessigat molt, tant pes, però el Girona no ha deixat de tenir opcions de gol. Avui ha fallat la rematada.
Sí, Mitchell ha refrescat els quatre de dalt, pensant en tenir més físic al mig amb Solís, en tenir més sortida amb Gigankov, però li ha costat arribar al Girona. A mesura que anaven passant els minuts, jugava més lluny de la porteria del Barça, però ha interpretat bé el joc. Hi ha hagut un moment, fins a tota l'alçada del minut 80, on el Girona interpretava bé associant-se i tinguent la pilota, descansava en pilota.
Sí, sí, és veritat, s'ha ajuntat amb la pilota. Xavi, hem sentit Flick, hem sentit Mitchell?
Sí, hem sentit Mitchell i hi havia dues maneres de poder veure el partit, un emprenyat per la derrota i l'altre content per competir. A l'alçada que toca ara de temporada, hem sentit un Mitchell content.
Bueno, situaciones de poder hacer el gol por las dos partes.
Arriba Mitchell
al Barça, como no puede ser de otra forma.
Acabem
difícil quitarles el balón. Hemos jugado un poquito más atrás de lo que acostumbramos, pero simplemente porque ellos te hunden. Desde Pedri, conducciones, De Jong, sobre todo por dentro, que es quizás donde más agua hay que achicar. Y luego te llevan fuera y te hacen situaciones de uno contra uno, jugadores de mucho talento. Entonces... Pero estoy contento, estoy feliz por cómo ha competido el equipo, por la sensación que hemos tenido, aunque es verdad que el fútbol es resultados. Y te vas con una... Bueno, con un golpe muy duro, porque creo que en los últimos minutos no tenían opciones de hacernos daño, excepto centros laterales, y estábamos hablando en el banquillo, gritándoles a ellos, que simplemente tapar centro, hacer un poco más ancho la línea de cuatro... Incluso con las situaciones de ayuda del extremo.
Sí.
Y, y hemos permitido dos o tres centros muy peligrosos, sobre todo en aquel lado, en el lado izquierdo, que puede ser una moneda. Ha habido dos que las hemos sacado y la tercera no la han enchufado y... Bueno, nos vamos porque es en el último minuto, pero creo que en esos minutos hemos defendido mal, porque hemos defendido por ocupación, más que por defender con una mentalidad de decir, joder, si tienen ahora tres puntos de remate, que son Araujo,
Rashford,
vamos a meter un poco más la línea, un poco más ancha para... Pero bueno, al final todo lo que intentas transmitir aquí es muy difícil, porque ellos están a unas pulsaciones muy altas, están viendo el final del partido, intentando achicar y bueno, se han metido un gol y no pasa nada, es un punto que hemos perdido que tampoco nos iba a sacar de pues este punto nos va a dar ojalá...
Moral también,
bueno, pero
¿no?
La moral va desde el rendimiento.
Francesc, el millor del Girona?
Potser Gazzaní, que ha mantingut l'equip dintre el partit.
Els dos porters, fixa't. Gràcies, Francesc.
Adéu-siau.
Eduard.
Està parlant Mitchell, sí.
Treure... Re. Hola, Michel, aquí al fons, Miquel Agut de RAC1, bona tarda.
Hola, Miquel.
No sé si tens la sensació, sobretot en els moments en què la primera part hi ha hagut 4 uns contra uns amb el porter, que heu perdonat, que avui, després ha vingut la segona part i el Barça està superior, però que avui heu tingut una oportunitat per, ja no potser per empatar, sinó fins i tot per treure alguna cosa més d'aquí, tenint en compte que amb l'1-1 heu pogut fer 4 gols.
Sí, però el Barça ha tingut ocasions... Ha pogut passar qualsevol cosa. Ahir vaig dir que necessitaven sort també i avui no l'han tingut i ja està. Lo normal és que el Barça, si fa després del primer, ha tingut dos o tres situacions, se pot anar 2-0 i finalitza el partit. I després nosaltres hem tingut 3-4 ocasions molt clares. I en la segona part ells han tingut, nosaltres hem pogut fer alguna cosa millor en transició, però no hem tingut l'acert que necessitaven, però la resposta de l'equip ha estat molt bona, que ells, tu pots fallar però has de donar tot i sobretot tenir una bona mentalitat i una bona personalitat al camp, perquè el Barça pressiona molt bé, però si tu surts de les dues o tres primeres pressions, pot ser que mires cap endavant. I ho hem fet tot el partit, però no... El Barça ha tingut situacions clares també i han guanyat. No, el partit... No vull fer anàlisis del resultat. Estic content perquè l'equip ha donat tot i té personalitat per jugar, que portem 9 jornades, aquesta és, sense sentir que podem jugar al futbol.
Hola, Michel, aquí en directe a la TDT de Catalunya Ràdio, Eduard Solà. A voltes del que deies amb això, d'aquesta millora de l'equip, el tens ja en el moment que tu voldries?
No, falta, però què? Ah, però no, però estic content de la sensació que hem donat, i però hi ha jugadors que necessito que estén millor, la millor versió de Víctor, la millor versió d'Abel, la tornada de Unagi, Lemar, Ivan no ha jugat. Són jugadors que necessiten per millorar cada dia. I és falta. És falta, però necessiten temps. Necessiten temps per sortir d'aquesta situació. I sortirem. Treballant, sortirem.
Hola, Michel. Oriol Rovireu, de l'Esportiu. No sé si et queda una espina potser dels primers minuts, veient la reacció que ha tingut l'equip després i la capacitat que ha tingut de mirar endavant, aquells primers minuts on ha semblat l'equip més tirat enrere. No sé si et dol una mica que aquells primers minuts hagin sigut de tant domini del Barça i hagin comportat a l'1-7.
Hem de posar-nos al camp i tenir empatia als jugadors, Si agafa la pilota Pedri i vols pressionar-lo i és impossible, el jugador ha tingut personalitat tot el partit. No tinc cap dubte que és així. No he vist els primers 10 minuts a l'equip acollonit. No l'he vist. No sé. Si te quedes, si penses així, jo crec que estàs en un error. No, jo penso que no. El Barça està millor perquè són un equipàs.
Buenas, Michel. José Luis para La Popular Sport. Yo te quiero preguntar, ¿qué crees que le faltó al Girona para poder puntuar? Y más en esa parte final, ¿crees que le faltó concentración al equipo o realmente un acierto por parte del Barça?
Bueno, pues mira, esta es la pregunta que les he dicho a los jugadores y que creo que podíamos haber hecho más. Porque cuando ha salido Araujo, el juego interior del Barça, entre comillas, ¿vale? Han perdido a Pedri, han perdido a Casado, estaba Franky, que juega en todos los lados, y estaba Fermín, pero Fermín mucho más alto. Entonces no tenían el juego interior de Pedri, de Casado, de De Jong. Y nosotros hemos seguido cerrando mucho dentro y permitiendo mucho por fuera. Les estaba diciendo, se lo he dicho a los jugadores, digo, os estaba diciendo que alargarais la línea de cuatro, y si nos teníamos que meter con un jugador más en zona activa de balón, línea de cinco, Yasser en un lado, Víctor en otro, que lo hiciéramos. Víctor lo ha hecho en alguna situación para no permitir el centro, porque estaba Araujo, estaba Rashford, ya estaba Fermín dentro del área, y en la banda derecha de ellos hemos permitido muchas situaciones de Vargis, es el digo la pronunciación, y es lo que no me ha gustado, porque yo lo estaba viendo, digo, y han metido tres centros peligrosos, incluso ha tenido dos situaciones de chut que digo, no puede ser, si solo tenemos que tapar la banda, que centren jugadores más lejanos, que centre Gerard desde dos, tres cuartos, que centre Eric, pero no que se te metan hasta la línea de fondo. Eso es lo que me ha... Creo que no lo hemos controlado bien y lo estábamos gritando en el banquillo, porque ya no era el juego interior del Barça, ya no tenías que cerrar tanto por dentro. Y hemos cerrado mucho por dentro los últimos minutos y por eso hemos permitido más centros de los normales. Y eso nos ha condenado hoy y es algo de lo que tenemos que mejorar y aprender, porque por la acumulación pueden pasar cosas de que tú aciertes o que acierte. Yo creo que Araujo ha acertado en el duelo, pero puedes evitar el centro, ¿no? Y eso es lo que... poner la tirita antes de la herida, no, ¿cómo es eso? Al revés, ¿no? Bueno, da igual. Eso, que hemos permitido muchos centros.
Sempre lectures i anàlisis precises de Michel. L'Eduard, que es queda amb la roda de premsa per si afegeix alguna cosa interessant, però fent una bona interpretació d'aquests últims minuts i del que podia haver fet el Girona per defensar millor i reconeixent la superioritat del Barça en el còmput global, tot i que el Girona hagi tingut les seves opcions i no les hagi aprofitat.
Per cert, ha sortit l'acte ja.
Ha sortit l'acte, sí. Home.
No diu res.
Què vol dir, que no?
No diu res del que ha fet Flick, ni de que estava on no tocava, ni res d'això.
No, sí, de l'expulsió sí, no?
Diu que la primera grava ha estat per aplaudir una de les seves decisions en forma de protesta, i la segona per fer el gest de desaprovació per la primera groga. Llavors, l'expulsió ha estat per doble groga.
Molt bé.
Ja està.
Doncs doble groga per aplaudir, just desaprovació. Ha passat desapercebut que Flick s'ha mantingut en una zona que en principi no era permesa, i també la seva reacció amb les botifarres al gol d'Araujo.
Ricard, en bàsquet ja ha començat el Manresa Gran Canària, abans que comencem ara a parlar de tot el del partit d'avui, el Nou Congost, on hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, com ha començat el partit?
Doncs molt divertit, però guanya el Gran Canària. El Manresa està perdent el descans 47-53.
Doncs perd el Manresa, hem dit?
Sí, correcte.
Tu torna'm a recordar el resultat?
Mira, et recordaré el resultat i ràpidament una notícia d'última hora. 47-53, el Manresa perd de 6. I recordes Pere Miró, membre del Comitè Olímpic Internacional durant 30 anys?
Sí.
Doncs l'ha fitxat el Manresa per la seva fundació. És un fitxatge, entre cometes, estrella.
Doncs bon fitxatge, el del Manresa. Comencem el tercer temps, que el tenim intens.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Les assegurances de salut d'MGC Mútua cobreixen totes les pròtesis internes i externes, incloent-hi fins i tot els audiòfons, per exemple, perquè any rere any millorem les cobertures i els serveis pensant en tu. Informa-te'n a mgc.es. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant, ballant, ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera. Lola mi, ja mal, ja mal, ja mal, ja mal.
El nen se'ns fa gran, el nen se'ns fa gran.
I jo que estava fatal.
El Barça ha guanyat 2-1 al Girona en un partit que té molta molla, o no, Carles Montfort?
Què tal, com estem? Estàs? Bona tarda, un plaer
estar aquí. Què pesa més, en positiu o en negatiu, el que has vist avui? No ho saps
no,
ni tu, eh?
No sé què dir-te, és que entenc l'eufòria, perquè és un partit de molts nervis, en els que per molts moments podies anar per sota el marcador i t'has vist superat, però, ostres, crec que seria un error creure que el partit d'avui és extremadament bo, eh? Si m'he de quedar amb alguna cosa és amb la capacitat de reacció, això
ni
sí.
Ni extremadament... Ni bo.
No, 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 exacte. No sé per què he dit extremadament. No ha sigut bo.
Per l'eufòria, t'has deixat endur per l'eufòria, sí. Final.
No, és que clar, vull dir, anteriorment el Barça sempre es caracteritzava per ser un equip que si no jugava bé, no guanyava, i ara és com que... No sé si des que ha arribat Flick aquesta temporada, però dona la sensació que també tens carn a la graella per guanyar sense jugar bé. I avui, doncs mira, t'ha guanyat Araujo.
Bé, en general preocupats o no?
Sí.
A mi una mica, sí. A mi em preocupa, la veritat. Perquè ja són venies de dos derrotes consecutives. Avui et salva el davant.
Més per les formes, o perquè en el fons, no? Jo la sensació que tinc és que he vist l'equip molt descosit. Però sí. És veritat, ja ho he dit, que tinc els dubtes de saber si és producte de les teves limitacions, tot i que aquests problemes defensius al Barça aquesta temporada, des del primer dia, els ha tingut.
Els està tenint. I la cosa et diria que va a més... Les baixes influeixen, segur, però avui les baixes penalitzaven sobretot mig del camp i encara més a la davantera. I el comportament defensiu de l'equip, o la manera com defensa, doncs és que cada cop presenta més dubtes, sí, i més forats.
I no només per la línia adelantada, per mi, sinó en la pressió. Avui no he vist un Barça còmode en la pressió, especialment en la primera part. Segurament en la segona hagi millorat, però no hi ha hagut molta coordinació i m'ha donat la sensació que el Girona sempre tenia un home que rebia sol amb temps i amb espai de sobres per conduir. M'ha donat aquesta sensació, la veritat.
Fixeu-vos, la majoria de jugades clares del Girona que es presenta davant d'Estesne són de jugadors que venen per carrils centrals. Ja no des dels extrems. Això és que està treballat, evidentment, ja fa temps que els equips saben com poden fer-li més mal al Barça, i aquí Flick hauria d'intentar trobar l'antídot.
Jo crec que hi ha dues realitats i que són complementàries i que són compatibles, i que són innegables les dues. Per mi una és que el Barça té unes baixes importantíssimes que fan que perdi un potencial ofensiu espectacular, perquè no tens a Rafinha, que va ser un jugador de la temporada passada, per mi, capital, gairebé potser, a nivell de funcionament general, pel que t'oferia ofensivament a nivell de gols, assistències, però també per la feina que feia, per la pressió espectacular. Lewandowski, l'any passat, recordem-ho, 42 gols, cada cop li costarà més, però no deixa de ser el gran davanter centre, però és que tens el davanter centre suplent també lesionat. I és que, a més, tens un mitja punta, que és veritat que no ha començat gaire bé, que és Dani Olmo, però que també t'ho aporta molta qualitat i també el tens lesionat. Aleshores, ostres, és molt important que el Barça no pugui comptar aquests jugadors. És que vull afegir-hi que Lamin, que ha jugat avui, no estava al 100%.
No, i s'ha notat.
No, se li ha notat molt.
I venia de setmanes de lesió, d'una lesió en el seu moment potser mal curada o no curada del tot, i s'ha notat. Però, a més, Fermín, quan ha sortit, que ha sortit amb molta empenta, també ve d'una lesió muscular. És a dir, negar que les baixes del Barça són importantíssimes de cara al resultat final...
Moltes.
I molta qualitat. Però per mi això pesa moltíssim. I després és evident que aquesta temporada hi ha una qüestió, que és que l'any passat no sé si era perquè hi havia Íñigo Martínez o perquè els equips els enganxaves amb més, més sorpresa.
Ja, però si no, si no podem defensar sense Íñigo Martínez,
no, no,
tenia data de caducitat.
Que no, sí que passa, però és veritat que s'estan guanyant moltíssim.
No, el que vull dir és que no desautoritzo el tema d'Íñigo Martínez. Jo crec més que un jugador com Íñigo Martínez.
Sí,
perquè,
sí,
clar, Íñigo Martínez, el Barça no pot dependre d'Íñigo Martínez, sí, pot, sí, dependre d'un jugador amb experiència,
sí,
però
sí, no,
amb lideratge, esquerrà. No, dic perquè a vegades quan parlem d'Íñigo Martínez, anem a Íñigo Martínez, i jo crec que no pot caure tot perquè falta Íñigo Martínez.
No volia anar a la causa, perquè tampoc no la sé. He apuntat que no sé si és per això, si és perquè els equips et coneixen millor, si és perquè no pressiones prou bé, si és perquè t'adorms, no ho sé. Si perquè Koundé t'ha fet una empanada, no ho sé.
Tot sumar.
La qüestió és que sí que és veritat que defensivament t'estan superant molt més. És una qüestió que has de corregir. Però això, sense l'altra part que evita que avui, per exemple, poguessis marxar la primera meitat guanyant, perquè segurament haguessis generat ocasions i gols amb Rafinha, amb Lewandowski, amb Ferran, amb Olmo,
ja, però el problema,
o amb un Lamine al 100%.
Però el problema no és el davant, és el darrere.
Sí,
no,
clar,
és com defenses.
Per mi el problema és el davant també.
Ah, sí? No,
també,
per
sí.
Mi no. Per mi jo crec que
no,
fins i tot amb totes aquestes baixes...
No, quines ocasions has fet avui?
Fins i tot amb aquestes baixes treus el partit endavant, perquè a dalt tens...
Va, tens el partit endavant amb pentes i rodolons i sí, suant moltíssim.
Ha generat moltes més ocasions.
Amb aquests que dic jo, diries...
Home, clar,
tranquil.
Per tot això que tu dius. Però el que és evident és que amb aquests o sense aquests defenses malament i et fan mal sempre. Per tant, el problema per mi és el darrere. Què passa amb Flick?
En directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Després d'un partit com el d'avui, amb les condicions amb les que arriba el Barça i com s'ha desenvolupat el partit, què és el que et deixa més content, més orgullós i el que menys? Gràcies.
No, sometimes it's like that, you know, we didn't play our...
No hem fet el millor partit, però al final hem lluitat per guanyar, hem marcat aquest gol i espero que ens doni confiança pels propers partits. Això és el que espero.
Hola, Franci. Marta Ramon, en directe a RAC1. Ens pots explicar, des del teu punt de vista, la seqüència de l'expulsió? Què ha passat perquè Gil Manzano t'hagi ensenyat les dues grogues que t'ha ensenyat i després... Si ens pots explicar també la teva celebració.
No, it's like for me it's like.
A veure, you know, per mi és.
Frankie was there.
A veure, el Frankie estava allà i jo he dit, "Vinga, Frankie." El Frankie li han tret la groga.
Really, I it was not actually for the referee. So,
no sé. No he dit res a l'àrbitre, i la segona no l'entenc. La celebració, ho he vist ara. No ho sabia, però al final ho he fet contra ningú. Potser ha estat per la manera com hem jugat, pel nostre rendiment, perquè hem guanyat. I ho he celebrat perquè estic content. Jo mai no faria res contra ningú. Això és futbol, són emocions... I no he dit res sobre l'àrbitre. Ell ha pres la seva decisió, jo l'accepto. I l'únic que puc dir és que no he fet res en contra de l'àrbitre. He aplaudit, però era per animar el meu equip. Potser la targeta groga i la vermella també els ajudi.
Adrià Albets, en directe per al carrusel de la sèrie el que t'hi jugues Barça de Ser Catalunya. Sobre la expulsión, no sé si ha podido comentar algo con Gil Manzano, si le ha explicado los motivos, si lo entiende y qué supone para usted perderse...
No.
Ser el clásico en el Bernabéu, si le afecta mucho.
Ara no penso en això. Jo prefereixo, clar, prefereixo estar disponible. M'agrada estar disponible per l'equip. Això no està bé. Jo l'he intentat dir alguna cosa, però no ha volgut parlar amb mi. No passa res. Ell ha marxat i ho accepto. Ell és l'àrbitre.
Nancy, Elena Condis de la cadena COPE acaba de decir que ha intentado hablar con Gil Manzano, pero que el árbitro no le ha hecho caso. ¿Por qué cree que le ha ignorado, en este caso Gil Manzano? Y si me puede valorar también dos jugadas controvertidas, porque
han protestado desde el lado del Barça un posible penalti sobre Rashford y después ese gol que ha anulado el árbitro por una posible falta de Eric García.
You know, for me it's the decision, the
a veure, l'àrbitre pren les decisions. Tenim el VAR, no s'ha trobat res, han confirmat la decisió i ho hem d'acceptar. Per mi, l'àrbitre pren les decisions a la gespa. Jo ja us ho he dit, que jo el que he fet i el que he dit és pel meu equip, no en contra de l'àrbitre. I si no vol, l'àrbitre no vol parlar amb mi, doncs és la seva decisió i jo l'he d'acceptar. No estic trist, simplement és així i ho he d'acceptar.
Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Son ya, bueno, muchos partidos con muchas actuaciones arbitrales en contra, con la moneda al aire, siempre cayendo cruz para el Barça. ¿No cree que desde el club debería alzarse un poco la voz? No le digo a usted, que al final es el entrenador, pero que de alguna manera si haya alguna reacción ante tantas jugadas pues controvertidas y que siempre caen del lado del rival, como pasó en Sevilla, como ha pasado varias veces en el clásico de la temporada pasada, que al final el equipo acabó ganando. ¿Falta una reacción por parte del club para parar esto?
It's only, you know, it's the fuel of Barça.
Bueno, és el Barça. Nosaltres hem de jugar. De moment, anem primers. I és una bona situació. El Real Madrid ha de guanyar demà. Ja veurem què passa demà. I al capdavall, bé, nosaltres no estem jugant tan bé com la darrera temporada. No tenim la bona dinàmica. Quan estem en la bona dinàmica a la defensa, doncs tenim la mateixa a l'atac, i això és el que ens falta ara. No tenim la dinàmica. Espero que aquest gol, perquè ha celebrat tothom l'ha celebrat de maneres diferents, per descomptat, però al final necessitàvem aquest gol i aquesta victòria avui. Ha estat molt important.
Buenas tardes. Mister, felicidades por la victoria. Josep Capelén, en directo a Tele Deportivo, Radio Nacional de España. Me gustaría comentar dos nombres propios. Uno es Araujo. ¿Cómo se le ocurre el hecho de meter a Araujo justo en esa posición, que al final ha marcado el gol, y si está especialmente contento por él, porque haya sido el que haya marcado el gol? Luego por Lamine, hemos visto que saltaba al terreno de juego una vez acabado el partido y cojeaba un poco. Si Lamine está bien o si vuelve a tener problemas. Gracias.
Crec que està bé. Demà ho veurem. No he parlat amb ell després del partit i no m'ha dit res, o sigui que això és un bon senyal. I ja teníem clar que només jugaria uns 60 minuts. Abans de fer el canvi ho he comentat amb ell. Li he dit, creus que pot jugar en aquesta posició? I m'ha dit sí. I estic molt content per ell. Ell sempre juga amb tot el seu cor per aquest club, per aquest equip. I estic molt content per ell i per tot l'equip i pel club i també per l'afició. Ha estat sensacional.
Hola, para Radio Marca. Al final ha salido bien la apuesta de Ronald de 9 con ese gol en el 93. Decías que Lamine no estaba para 90 minutos, pero a la hora de hacer el doble cambio, que también ha salido Pedri y Lamine, con el 1-1 no era demasiado riesgo, ¿o lo has pensado mucho o no?
No, but we have no other another chance.
Es que no teníem més opcions.
Lamine
estava clar. I Pedri també. Els havíem de canviar. Pedri portava molts partits, molts minuts. Hem de tenir cura dels jugadors. I de vegades has de prendre aquestes decisions. Hem pres aquesta decisió i ha funcionat bé. Per mi és fantàstic. Toni també ha jugat els primers 45 minuts. És bo per nosaltres també poder tenir el Fermín i fer que no sortís de titular. Llavors, clar, hem hagut de fer alguns canvis. Però jo crec que ha estat l'estratègia correcta per aquest partit.
I va ser Antonio del Diari Sport. Insistint una mica en el recurs d'un central jugant pràcticament de davant de centre, no sé si ho havies fet servir alguna vegada al llarg de la teva carrera i si sobretot si coneixies que era un recurs que havia fet servir diverses vegades a Johan Cruyff al Barça amb Aleixanko.
No, I didn't know this.
No, no ho sabia.
I didn't remember that I did it before, so.
I tampoc recordo que jo ho hagués fet abans.
No, because also Ronald is also
perquè
really good
en Ronald training, entrena molt bé goal, so it's, també davant dels rivals a la zona de gol, i jo tenia la sensació que ell podia canviar aquest partit.
Sí, hola, Gabriel Sanz de Mundo Deportivo. Quería preguntarle por dos aspectos. El primero por Rashford. Ha jugado en la primera parte de extremo izquierdo, luego lo ha puesto de delantero centro. Si le convence como recurso contra el Real Madrid. Y en la segunda cuestión, en 8 de las 9 jornadas de esta liga, usted ha cambiado jugadores en el descanso. ¿Qué lectura se puede hacer de eso? Gracias.
It's like that, so
res, és així. La primera pregunta, no, respondré la segona. A veure, cal prendre decisions com a entrenador. I avui nosaltres volíem canviar alguna cosa. Fermín ara podia jugar 45 minuts i vam pensar que potser el podríem fer jugar. Crec que hem pres la decisió correcta i de vegades és així, a la mitja part tens una opció per canviar jugadors, ja està bé. Clar, si estàs convençut del que has de canviar, ho has de fer, i això és el que hem fet.
Última pregunta.
Sí, aquí, okay. Marc Fuster para... Lo que contabas de que en la expulsión estabas aplaudiendo a Frenkie, no sé si esperas que el club pueda recurrir esa amarilla, si, y de esta forma, aunque dices que no piensas en más allá y en el partido del Madrid, si de esta forma poder estar en...
I think there is no chance.
Crec que no tenim possibilitats. L'àrbitre ha pres la seva decisió. Igual s'ha pensat que em queixava per la seva decisió, però no era així. Jo el que volia era animar el Frenkie. I ell, l'àrbitre, estava allà, al mig, davant del Frenkie. Però jo no ho he fet per ell. Però al capdavall, ell ha pres la seva decisió i jo l'he d'acceptar.
Moltes gràcies. Bon vespre a tothom.
Doncs fins aquí Flick ha tret algunes paraules interessants que comentarem, com és la dinàmica. Hem d'anar a buscar la dinàmica, no és bona la dinàmica. L'any passat era bona la dinàmica. No sé ben bé què és la dinàmica, però sembla que aquí hi ha la fórmula.
La dinàmica de defensa, definitiva. Ha dit la dinàmica de defensa perquè llavors funciona,
sí,
l'atac.
Exacte, sí, i que no era bona ara, no? Bé, busquem els millors.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, començarem triant el millor jugador del Barça. El Costa ha votat Stenzne. Bernat Soler.
Araujo.
Laia.
Araujo.
Mireia.
Pedri.
Ricard.
Stenzne.
Marc i Carles.
També.
També Stenzne?
Sí, m'encanta la pronunciació. Stenzne. Jo també ho diré així.
Bona, Stenzne.
Xavi. Sí, sí.
Araujo.
Carlos.
Stenzne.
Molt bé. Els oients han triat Stenzne també, per tant, avui el millor jugador triat del Barça és Stenzne.
I fem el del Girona, va.
Som-hi, fem el del Girona. El Francesc Argol ha votat Gazzaniga, també el porter en aquest cas del Girona. Ricard, a qui tries tu?
Jo, Witzel.
Bernat?
Witzel, també.
Dos vots per Witzel. Solà?
Witzel.
Tres vots. Xevi?
Vitor Reis.
Bé, doncs encara que el Xevi voti el Vitor Reis, el millor jugador
triat
del Girona és Witzel.
Molt bé, doncs, Witzel el millor del partit. La Laia no ha votat, no?
Home, jo, Laia, t'he saltat.
No, és que jo no votava, no?
Sí que tries, oi tant, però pensar que t'havia dit, clar, tria.
Del Girona?
Del Girona, no.
Falten molts.
Del Girona.
Jo del Barça
però
sí que...
Però vols dir alguna cosa?
Han fet una sessió.
Qui vol no, del Girona?
Doncs, si voleu, voto, però no.
La Laura no té inclòs a la convocatòria del Girona.
Perdona, Laia. No, del Barça ja he votat, sí.
Escolta, no, perdona, tu has de fer les convocatòries. Jo pensava que és que la Laia no l'havies fet votar del Barça. Molt bé, doncs Stensne i Witzel, els millors del partit. Mireia, ha parlat Pedri?
Sí, als micròfons d'Esport 3 i ha fet autocrítica.
Bueno, es muy importante, está claro que bueno, no me voy contento con el juego ni mucho menos con el partido que ha hecho el equipo, pero bueno, nos quedamos con esos tres puntos que al fin y al cabo es lo importante.
La segona t'anava a dir això, que em valoris la manera com heu aconseguit aquests tres punts, com s'ha patit la primera part sobretot, quina valoració fas del partit?
Bueno, creo que tenemos que mejorar muchas cosas, sobre todo la presión, no hemos estado bien, ya llevamos dos partidos, creo que no hemos estado bien, tenemos que mejorar esa presión, sobre todo con balón, pues darle más ritmo, crear más ocasiones, creo que tenemos mucho margen de mejora, analizarlo con el míster durante la semana y mejorarlo para el siguiente partido.
Covarsí, després de Sevilla, feia servir aquest mateix argument. La pressió és només la pressió? Si millorareu aquest clic de no deixar pensar el passador, ja haurà molt de solucionat?
Bueno, sí, creo que cuando presionas mal y tienes la línea tan arriba, es muy fácil para el contrario crearte ocasiones. Con un pase al espacio que no está presionado, te pueden quedar solo delante del portero y, bueno, creo que tenemos que mejorar también con balón, porque creo que no estamos siendo los igual de finos que venimos siendo la temporada pasada, pero bueno, sobre todo lo bueno es que tiene mejora y que hoy nos llevamos el otro punto.
On si on has estat finíssim és a la jugada del primer gol. No diré que em facis una transmissió ara, però com la recordes? Perquè ha sigut una passada a la xarxa, pràcticament. Com ha sigut?
Bueno, me metí dentro y bueno, sé que Lamin atrae mucha gente, intento pues buscarme dentro y bueno, estaba intentando buscar el espacio para chutar, lo encontré y con la suerte que fue dentro.
¿Quién es el nivel de confianza o de autoconfianza del equipo ahora mismo?
Bueno, creo que la confianza en nosotros siempre es muchísima. Nosotros confiamos en que en el equipo, aunque vayamos perdiendo, empate, vaya como vaya el partido, sabemos que podemos marcar goles en cualquier momento, tener ocasiones, y eso es lo bueno que tiene este equipo. Y bueno, a mejorar los fallos y a seguir.
La última, com a pes pesant, com a veterà del vestidor, hi ha hagut aquesta imatge de protesta els primers 15 segons. Com ho has viscut? Què n'heu dit al vestidor?
Bueno, nosotros no estábamos dentro de eso, ya salió en algún comunicado, pero bueno, creo ya que teníamos que hacerlo por el respeto a nuestros compañeros de profesión.
Molt bé, recordeu que ha estat aquest moment d'aturada inicial que aquesta jornada fan els futbolistes per demanar més pes en totes les decisions.
No sé qui ha explicat que amb la celebració del gol del Barça a la banqueta...
Acosta.
El de Araujo, exacte, Acosta, ha explicat que...
Pedri feia cara de pal.
Sí, que era claríssim, sí. Que Pedri està descontentíssim.
Però fixa't que, tornant al que estàvem parlant abans, o sigui, el tema de l'atac, que ell també veu que falta ritme i tot plegat, per allò que tu explicaves... No és estructural, és puntual.
Sí, són les baixes.
En canvi, el tema defensiu fa la sensació que és estructural, perquè Pedri torna a apuntar la pressió. Ara ho deia el Carlos, abans ho va dir el Covarsí. O sigui, tothom apunta la pressió. El Xavi avui estava pendent de veure si el Barça pressionava millor. Per què no pressiona bé el Barça? Aquesta és una pregunta, perquè quan tothom apunta cap a la mateixa banda és que això no s'està fent bé. No sé si serà l'única causa, la causa principal, però bé, Pedri ha estat claríssim.
Hi ha un parell d'ocasions clares del Girona a la primera part, una per pèrdua de Koundé, l'altra per pèrdua de Pedri. En els dos casos, és veritat que l'equip queda molt, molt exposat. Hi ha una que és Vitor Reis, el central del Girona, qui envia la pilota en profunditat per... crec que ha estat per Porto. I té massa temps per pensar. És veritat que tampoc hi ha jugadors del Barça a prop, però massa temps per pensar. I aquí o recuperes aquella pressió enganxosa,
sí, sí.
O la defensa, totalment. Quan veu que un jugador està un pèl alliberat, com perquè hi hagi risc que enviï en profunditat d'algú, has de fer el pas enrere rapidíssim.
És que Michel ha dit el Barça pressiona molt bé, però quan fèiem 3 o 4 passades i podíem sortir de la pressió, aleshores podíem atacar bé. O sigui, tothom està apuntant cap a la mateixa banda, però aquesta assignatura al Barça, en principi, és una assignatura que sap que havia tret bona nota.
I si tant costa fer aquesta pressió, pel motiu que encara no sabem què és i per tant no s'està fent.
Hi ha dos davanters que avui han estat titulars, sí. Lamine i Rashford,
que no pressionen.
És que quan ha sortit Roni Bardaggi, hi ha hagut 5 minuts de pressió alta de tot l'equip. Hi ha hagut un pas endavant.
No, el que volia fer és una pregunta, el que deixo a l'aire, però perquè la contesteu. Pot ser que Hansi Flick decideixi fer un canvi en el que, per exemple, és l'alçada de la línia defensiva i no posar-lo tan amunt?
Sí, jo crec...
Perquè ara mateix el Barça està jugant amb foc.
Ja, però és que aleshores...
I el diumenge,
seria...
no... el Bernabéu, això és...
Però, no ser... però aleshores seria abandonar el problema, que és la pressió, no?
Bé, momentàniament, mentre el resols o el diagnostiques bé o el resoluciones, no sé, jo ara mateix, jugar com està jugant el Barça... anant al Bernabéu, ho trobo un suïcidi, eh?
Abans del Bernabéu, per això, el Barça juga el dimarts contra l'Olympiacos, que, per cert, ha guanyat 0-2 al camp del Larissa. I, per tant, que marcadors internacionals a la Premier, el City també ha guanyat 2-0.
Jo entenc el que vols dir, però és que això, això és com posar un pegat allà per intentar que no surti més aigua, i després ja resoldrem la canonada.
Algun matís has de fer, Ricard, en aquest... És que vens de Sevilla.
Bé, és que els matisos...
El PSG. Haurien...
Però els matisos poden estar o a la pressió o a la línia, no?
Sí.
Vull dir que el que vull dir, evidentment, que els... és que si no fem
però,
algun
però
matís...
Però no pressiones, perquè no estàs bé físicament, doncs perquè és, anímicament no estàs bé, o sigui, ha d'haver-hi un... O sigui, aquest equip l'any passat era la seva clau.
Sí,
era...
sí però l'any passat els laterals del Barça vivien en la pressió com si fossin extrems. Sempre a dalt, i aquest any sí, estic però, veient, però sobretot que el Koundé, que va tard.
Sí, però és veritat que els laterals, el rival te'ls baixa més, per tant, tu has de córrer més metres i potser arribes amb més dificultats. És a dir, el rival també et condiciona. Però vaja, el que no pot fer el Barça és anar a remolc d'això i acceptar que quan et vagin els laterals no hi arribis. En això estic d'acord. O sigui, jo no sé, jo crec que ja entenc que el Bernabéu intimida, impressiona i penses que és que ens poden fer una ferida, no? Però jo crec que el Barça el que ha de fer és intentar fer bé allò que vol fer. No puc començar a posar una mica d'esparadrap aquí per cosir això mentre recuperem, és que potser no ho recuperem mai.
I un tema de baixes, no? Al cap i a la fi, que quan tots els jugadors estan disponibles i tots acumulen alguns partits consecutius, és un tema de pràctica, és un tema d'automatismes. Avui ha fallat molt la coordinació i veies que el Girona sempre tenia un home que rebia sol, amb molt de temps, amb espai de sobres per conduir. Jo crec que això és un tema que amb els 11 titulars això no t'hauria de passar.
L'entrada de Fermín, què us ha semblat?
Bona. Bueno,
bé, molt bé.
Correcte. O sigui, ha canviat coses.
Molt marcada la casa, molt Fermín. Bé, ha intentat ràpidament dos xuts. Bé, és un jugador que té aquesta empenta.
Trobo que cada cop es mou millor a la zona de la mitja punta. Que troba els espais de Dani Olmo, eh? Doncs, per trobar els espais, i tècnicament l'estic veient bastant fi... ara mateix...
Quan estigui recuperat, jugador important.
Aquí, clar, no, ara entre Fermín i Dani Olmo, jo crec que el titular és Fermín.
I una altra cosa, i et dona cames per la pressió. Sí. O sigui, et dona aquest treball. Jo crec que Fermín al Bernabéu serà titular. Jo tinc la sensació que si el Barça necessita millorar en la pressió, necessita els jugadors que millor fan això. Perquè passa a ser una necessitat.
Tampoc hi ha gaire alternatives, no? Però vaja, que és una bona alternativa.
Bé, Rashford, Ferran i Lamin, no?
Sí, per dalt.
O sigui, jo crec que Fermín jugarà...
Qui estarà recuperat per diumenge?
Ferran Torres.
Ja està, no? O algú més?
Rafinha no,
No, en principi dels lesionats... Rafinha, però no per ser titular.
Exacte.
Ja, vols dir que, Xavi, que si Fermín juga a l'esquerra ha de jugar un altre migcampista? Ah,
no,
tampoc en tenim, no?
Em pensava que digues a la mitja punta, Fermín.
Clar, sí. Clar, que tampoc no hi ha una altra alternativa per la mitja punta, no, això no. Tens raó. Sí. Clar, necessitaríem dos Fermín, sí.
Parlo del Madrid, però és molt important també guanyar l'Olympiacos el dimarts, eh?
Perquè,
sí, però la gent que t'està escoltant, Bernat, també pensa com tu molt. Sí.
No, però tens raó que després de la derrota contra el PSG, a la
home,
Champions
clar.
No pots fer...
Sí, a la Champions no pots fer tonteries, però jo crec que a casa contra l'Olympiacos... Home, ho has de fer molt malament.
Carles, tens alguna dada que ens pugui il·lustrar?
No, la dada més il·lustradora és que el Barça ha rematat 23 vegades, val? 11 entre els 3 pals.
23, eh?
Els que més han rematat són Yamin Yamal amb 6, Rashford 6 i Fermín 4. I la curiositat és que Pedri n'ha fet una, ha fet gol, Araujo n'ha fet una, ha fet gol. Però el Barça ha rematat 23 vegades, que és una brutalitat.
Ja, els que han xutat bé, això vol dir que l'equip hi ha anat.
Sí.
Hi ha anat. És veritat que ha rematat moltes vegades des de fora de l'àrea i d'així, per aquí suma la producció. A mi Rashford de nou continua sense donar-me coses per pensar que pot anar bé. Algú li ha trobat alguna cosa que l'animi a pensar en Rashford de nou?
És que Toni Fernández, que ha jugat en una posició poc habitual en ell, se l'ha vist incòmode, estava molt engaviat, sobretot en la primera, en el primer tram del partit, però com a mínim sí que ha produït força.
Sí, a la primera part. Sí, ha tingut un parell que m'ha agradat molt com obria cap a les bandes.
Sí,
però clar,
sí.
És una postura difícil per ell, perquè ni tan sols el filial juga en aquesta posició.
Clar. Però Rashford no... O sigui, Rashford juga al peu.
Apareix i desapareix una mica.
No té molta activitat a l'estil Villa. Saps el típic davanter que s'ofereix, tira les marcades...
I sumarà i produirà, però són
molt,
aparicions. Són aparicions.
El gol, el rinoceran blanc aquest, crec que l'ha trobat a Rashford.
Sí, sí.
El Carlos explicava ara que Toni Fernández no està acostumat a jugar en aquesta posició. En una entrevista a Sport 3 ha explicat que Flick li havia preguntat a la xerrada prèvia si ell se sentia preparat i ha estat llavors quan han dit que sí que jugaria.
Doncs sentim-lo.
Estoy muy contento, la verdad, de mi debut y nada, muy feliz, no puedo decir otra cosa.
La primera part també és complicada, un dia que l'equip tenia moltes baixes, has jugat de nou, de fals nou, com t'has vist, com t'has sentit?
Bé, he estado bien, un poco raro porque hacía tiempo que no jugaba en esa posición y nada, poca cosa más.
Com te sabentes que seràs titular i què és el que et demana el míster?
No sabía nada hasta la hora de la charla que me ha dicho que si me veía de 9 y yo le he dicho que sí, que donde pueda ayudar al equipo pues ahí estaré y ya está. Y me ha dicho que presionara, que me dejara toda la presión, que es lo que he hecho, y luego con balón pues que disfrutara.
Els companys estan parlant molt d'aquesta pressió, sobretot els defenses, de dir, si millorem la pressió, l'equip no patirà tant. Com ho has vist tu? Tens aquesta sensació de que falta millorar aquest clic?
Sí, ya se está viendo en los últimos partidos que la presión nos está costando un poco, pero bueno, el día a día vamos a mejorarlo y seguramente el próximo partido no pasará nada.
A tu a nivell personal eren molts entrenaments amb el primer equip, moltes convocatòries, però no arribava aquest debut. Com has viscut aquests mesos? I dir, hòstia, no em donarà mai l'oportunitat?
No, ha sido un proceso muy largo para mí. Estaba con ganas de salir, disfrutar de jugar, que es lo que más me gusta, pero bueno, estoy agradecido de estar cada día con ellos, entrenar, mejorar, y porque al fin y al cabo estoy con los mejores del mundo y es lo que más contento me hace.
Y ahora voy que me expliques una anécdota. Tothom s'ha sorprès que Araújo marqués, pero tú ya lo sabías.
Sí, sí, ha llegado, se ha quitado la camiseta, ha dicho que iba a salir de 9. Y dice que iba a meter gol y así nació, ha salido al campo, ha metido gol y nada, me alegro mucho por Ronald, que me suele cuidar mucho en el vestuario y me alegro mucho por él.
Molt espavilat, Toni Fernández, però fins i tot Toni Fernández veu la pressió com
un
problema.
Somiaran tots amb la pressió.
I Flick li ha dit que ho deixés tot en la pressió. Flick, per cert, ha preguntat a dos jugadors avui si podien jugar de nou, que això en un equip professional com el Barça és una pregunta interessant.
Bé, és que estàs lesionats.
Araújo, o sigui... i Toni Fernández.
Sí, a Toni Fernández li pregunten si es veu de central i avui li diu que sí.
Clar.
Sí, del que sigui vista.
S'ha de dir que Araújo estava convençut de marcar. El gol és una acció de davanter molt, molt bona, com pareu a la rematada, com s'anticipa. I abans he dit que Alexenko va fer un gol, com a mínim, fent d'Alexenko, va ser a Sevilla.
Sí,
és veritat que aquell gol no va ser fent de davanter centre, perquè venia d'una jugada d'estratègia, d'una falta lateral, com el que va fer a la final de la Copa del 88 contra la Real Societat.
Sí, sí.
Alexenko va fer 5 gols en l'era Cruyff amb el Barça, i diria que cap va ser fent
de la figura
del Raúl Gil.
És que jo recordava l'opció Alexenko com una opció frustrada,
sí,
no?
Com una
etiqueta de dir una cruifada, no?
Sí, és una...
Però no amb l'èxit d'Araújo, avui.
És una història d'aquelles que amb el pas dels anys es mitifiquen, fins i tot s'endolceixen, però normalment jo crec que no sortia bé. Però a mi també em semblava... Jo crec que en un partit de Lliga, no, Xavi? Algun partit de Lliga jo crec que va funcionar. Em sona un partit d'aquests al camp del Logroñés, algun camp d'aquests així...
Hi ha un gol al camp del Logroñés, en un Logroñés, un Barça 2, amb gol d'Alexenko.
Doncs que no sigui aquest, eh?
Però escolta, Araújo va començar de davanter. Molt
però una cosa, que Alexenko, es col·loqués de davanter centre no vol dir que sortís de la banqueta
podia
ser titular.
I ara que parlàveu de Toni, la situació era una mica estranya, perquè clar, per fer un símil, va ser com Casado fa dues temporades, que anava convocat en el primer equip, per tant no podia jugar amb el filial, però clar, el primer equip tampoc era titular. Llavors era una situació una mica estranya, sí, i m'imagino que el premi ha estat avui.
Això s'ha referit quan deia procés llarg, ho dic perquè si no que ningú no pensi que amb 17 anys ha trobat que era un procés llarg no debutar amb el primer equip, sinó potser això que explica el Carlos, que no jugava ni a una banda ni a l'altra.
Han estat 3 o 4 mesos que per qualsevol futbolista m'imagino que no ha de ser fàcil, perquè al cap i a la fi entrenes amb el primer equip, però després no jugues, no veus els teus companys del Barça Atlètic, però bueno, finalment ha tingut premi.
Molt bé, doncs Toni Fernández, que ha estat un dels protagonistes del partit d'avui, aquests primers 45 minuts que no han estat gaire productius. D'aquí uns minuts començarà el Tot Gira, aquí a Catalunya Ràdio, per continuar aquesta tarda d'esport i futbol. No sé si Raül, el Bru, vol preguntar o... Ah, sí, eh? Molt bé. Doncs va, ja que vols preguntar. Primera...
Eduard Solà, honestament, en quina posició creus que acabaran la Lliga Girona, Espanyol i Barça?
Barça primer, Espanyol novè, Barça, Barça primer, Espanyol novè, Girona dotzè.
Ara, còmodament salvat. Així m'agrada sentir-te.
S'ha d'escalar molt, eh?
Molt bé,
molt bé.
Que després d'avui he estat a punt de dir Girona
tercer. Punt d'inflexió.
No passa una mica.
Segona.
Carlos Monfort, honestament, en quina posició vols que acabin la Lliga Girona, Espanyol i Barça?
Barça primer, Girona tercer, Espanyol setè, vuitè.
Ah, molt bé,
cada vegada més fluixet Europa, ho deies, per què, Carlos, què et passava?
Amb la boca més petita.
Sí, o sigui, què t'ha passat?
Europa per tothom,
però has dit setè, vuitè o dissetè, divuitè?
No,
perquè de debò penso que aquest any tenen bon equip. Tenen realment un bon equip i s'han reforçat molt bé, vull dir, sí.
Tercera.
I Mireia, disculpa'm, però quina relació creus que durarà més? La de la Mini Amal amb Hansi Flick o la de la Mini Amal amb Nick i Nicole?
Jo ho tinc clar.
Home, la de la Mini Amal amb Hansi Flick.
Sí, la veus llarga.
Home, perquè vull que l'any que ve segueixi Flick entrenant al Barça.
La veus curta l'altra.
La veus curta, exacte.
És que Nick i Nicole és molt volat.
Avui era aquí, la llotja, Nick i Nicole.
Sí. S'ha saludat amb les dones, ja, dels futbolistes.
És una guac.
Sí. Això ja és com presentar la nòvia als pares, eh?
Clar.
Com controles la llotja, Carlos?
Endavant, va.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Tots tenim una ànima bessona, però no t'equivoquis. Ningú diu que hagi de ser una persona. Nou Cupra Formentor híbrid amb 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 860 de combinada per 29.990 euros. PVP recomanat a la Península i les Balears amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja pots volar.
Espantat el Girona, a l'atac al Barcelona, avui amb molts jugadors de la casa. Quan tenim lesions, és el que ens passa. La possessió és blaugrana. Sembla que hem recuperat la gana. Ja tenim el primer al sac. Pedri fa un gol de crac. El Barça domina l'escena, però Witsel empata de xilena. Porto al pal, estan arribant. El Girona perdona, mereix-ne per davant. La cosa es complica, no arribem a Gazzanica. N'han tingut la tira, sort que fallen com una escopeta de fira. Com Alexanko al passat, Araujo al rescat. Quan el més totxo és el nou és que estàs desesperat. Avança la segona part, però és el manual culer. També ens funcionava en Piqué. Crida Montjuïc, expulsa en Flick. Araujo vol! Que injust és el futbol! El Girona mereixia més, ho celebren els culers. 3 punts d'or, ens agafem a la Lliga molt fort. Quin patiment, quin partit. Avui Manzano sopa botifarres de Flick.
Gràcies, Guillem.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus...
Us deixem amb el David Clopés i el Tot Gira. Des d'aquí agrair-li que ens hagi donat aquests minuts de marge. Tornarem dimarts, Barça-Olimpiakos, a mitja tarda, el primer torn a 6:45, des d'una hora abans a la TDT. Barça 2, Girona 1. Bona tarda.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.